àmplies i concretes en el seu programa d'estabilitat.
Amb aquest darrer punt arribarem a les 6 i 4 minuts. Més notícies ja ho saben a les 7. Continua ara La Persiana amb Maria José Villa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Entrem en la tercera hora de programa. En els propers minuts parlarem de la Fira del Disc, de l'Associació Rana i d'un llibre que ens ensenyarà l'art de la seducció. Ja ho tenim tot a punt. Continuem. De 2 anys d'absència, torna a la Fira del Disc de Mallorca i ho fa que cap de setmana al Parc de Sarriera de Palma. En Pere Terrasses, l'impulsor d'aquesta trobada. Pere, benvingut.
Hola, bona tarda.
Després de l'aturada, es torna amb més força?
Bé, no, nosaltres sempre hem tingut bastanta força, però si és vera que sempre tornes amb unes ganes renovades i ganes de que funcioni a tope, està clar.
Quines novetats trobarem en aquesta edició?
Bé, la novetat més important és el canvi de recinte, no? Que anem a l'espai de Sarriera, que això és la novetat més important. L'altre, més o menys, l'estructura de la fira és sempre la mateixa. Els estants, que en aquest cas tenim 80 estants, venguts de tota Europa, dels Estats Units, França, Anglaterra, Alemanya i de totes parts d'Espanya, Bilbao, Barcelona, León, etcètera, etcètera. I a part d'això, pues, tenim el que és una exposició de 20 articles que també sortejarem entre els assistents i després les actuacions típiques també de la Fira del Disc.
Quines són les presències previstes? Quins noms propis poden trobar?
D'actuacions tindrem pel divendres tenint Nana Curra, component de per exemple, l'Àsquer dels Pegamoides o de Paràlisis Permanente, i en aquest cas ve a presentar l'acto de Paràlisis Permanente que es va complir el 20 aniversari al final de l'any passat i fa com un homenatge en l'acto i aquesta sextució podrem dir estel·lar del dissabte, i a part La Bien Querida, un grup també punter de l'estil indie pop, i Sunflowers, que també tornen a l'actualitat després d'uns anys, i Smakers, una nova banda mallorquina. I pel diumenge tindrem a Los Suaves, també mítica banda que compleix ja 30 anys escenaris, Led Zepp, un grup de versions de Led Zeppelin, mallorquí, i pel dematí tindrem un dematí de Soul Jazz amb el Soul de Dr. Gang, que és una big band, la majoria són de l'Aro, de 11 membres, i un jazz quartet, un quartet de jazz clàssic que també serà obrirà amb les 12 de jornada amb el millor jazz.
Hi ha alguna modificació pel que fa a l'horari on es preu de centrada?
Bueno, l'horari és de 4 hora baixa de 10 i mitja al vespre i el diumenge de 11 a 9 del vespre, 11 del matí i 9 del vespre. I el preu són 10 euros, el que passa que amb aquest 10 donem un vale de 3 euros per fer qualsevol compra dins la Fira del Disc. Si estàs comprant, estàs pagant 7 més 3, per gastar-te el que vulguis. Si vols anar dos dies, un abonament de 15 euros. També en vas val aquest, o sigui, seria 12 més que...
Què n'opines de l'espai, d'Esparc de Sarriera?
Bé, així a simple vista, abans de fer-lo funcionar, ens agrada bastant. És una carpa molt ben situada i té, fa 75 metres per 25, és una carpa àmplia. I, bueno, després, clar, una cosa, igual que un cotxe, fins que no ho proves, no saps què tal, però a priori ens agrada bastant.
Els titulars de Carnet Jove tindran un descompte especial?
També, també, això que m'havia oblidat. Tenim els titulars de Carnet Jove, tenen un 10% de descompte, tant abonament com dia, preu de dia, no? I també tindrem un stand de Carnet Jove, qui vulgui, qui no conegui Carnet Jove i se'l vulgui fer, ho podrà fer ja en el mateix recinte.
I parlant de joves, és un públic interessat per fires com aquesta?
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que la música sempre ha interessat en els joves i jo crec que hi ha una part de joves que també s'està interessant per la compra de discos i està tornant. També el vinil veig que hi ha molta gent jove que s'està enganxant per rotllo de fetichisme. I, bueno, la música sempre està lligat en els joves, això està clar.
Podríem dir que el vinil està de moda, Ida?
Sí, sí, les xifres són... estan claríssimes, no? El vinil va caure molt en els anys 90... va tocar a fons i està pujant espectacularment totes les edicions que treuen en vinil. Amb això no vull dir que només hi hagi vinil a la fira, perquè hi ha gent que van encara CDs, pòsters, DVDs i diferents coses relacionades amb la música, samarretes, etc. Però si és vera que el vinil, la majoria de vinil duen un codi de descàrrega, està agafant força perquè per el nivell de col·leccionar, que és el que el format dona, pues el vinil és ideal, és un format que està molt bé i agrada.
Pere Terrassa, moltíssimes gràcies per haver estat avui a La Persiana i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Rock and roll.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. Fira del vi i formatge d'Estellans. El 1 de maig assaboreix la perfecta combinació del vi i el formatge. Tot tipus de formatge i de vi, en especial la darrera anyada local. A més, hi trobaràs pastisseria, joia, roba i una mostra de brodadores. Activitats pels infants, tallers, ponis, castells i un rocòdram. Fira del vi i el formatge, Ajuntament d'Estellans.
Jo venc aquí avui a entregar les armes,
eh? Dissabte, a IB3 Ràdio...
Altura.
Si no veiem a Saragossa,
el micro lo tenemos un poco cerrado.
El Mallorca no es capaz de guanyar.
No lo hemos conseguido, no, pero bueno.
Yo veig la victoria del Mallorca.
Vamos a sacar esto adelante.
Visca el Mallorca. Visca el Mallorca a primera, però.
Avui en dia no se diu postureo.
Tic-tac, tic-tac. Salves es que ha estat molt, però que molt, però que molt dolent.
Perquè Miqui sempre és pessimista.
Miqui vence d'estrat. No són tan pessimista com fa dos dies. Mentre no se diu que la formiga ja va bé. Però és que jo em fa gràcia.
Això és terrible.
Pot tenir les cames quietes, Pol.
Importantíssim, tremint. A Saragossa guanyar, evidentment.
Le arrencaré la cabeza.
I d'això.
Alejandro Jurado i Miqui Tous ens acostaran des de la Romareda tots els detalls i la narració més apassionant d'aquest Reial Saragossa, Reial Mallorca. I vetres ràdio amb el Mallorca en el camí de la permanència. Esports 3, dissabte, a partir de les 9 del vespre.
Este és el partido.
En Jaume Ginar.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
I abans de parlar de seducció, un consell pel medi ambient.
El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. És un missatge de TIRME.
Continuem a La Persiana a les 6:17. Es pot aprendre a lligar, a seduir? Doncs es veu que sí. Així el Manco ho asseguren des de l'empresa Egoland, que es dedica a l'ensenyament de les habilitats socials i de seducció. Demà els seus responsables ens en donaran tots els detalls a la llibreria Agapea de Palma. Un d'ells és Álvaro Tejedor i ara és amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic. Álvaro, benvingut.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María José, por invitarme.
Faltaría más. ¿Tothom pot lligar?
Yo creo que sí. En principio, nosotros ligar es solo una parte de lo que es seducir. Nosotros entendemos la seducción como todo proceso por el cual lo que tú quieres, lo que tú deseas, acaba resultando atractivo también para la otra persona. Por lo tanto, sí, todo el mundo puede aprender las habilidades necesarias para acabar seduciendo, sí.
¿Y cómo fue, en això? Donamos 4 consejos.
Pues, bueno, uno de lo que vamos a hacer mañana, ¿no?, en la librería Agape, que me gustaría desde aquí agradecer a sus trabajadores y a la gente de allí, que se ha portado muy bien con nosotros y que, y además, lo vamos a hacer por 10 euros si haces la reserva y por 12 si lo compras en puerta. Lo que vamos a hacer es enseñar a la gente algunas herramientas, algunos trucos, para que nuestro mensaje sea más emocional, sea más vinculante y sea más sincero. En definitiva, lo que creo que es resulta sincero a todo el mundo son la sinceridad, la generosidad, la empatía y la asertividad. Por lo tanto, consejos, pues por ejemplo, nunca dejar las frases a medias, que nuestros mensajes siempre tengan un qué, un por qué y un para qué, ofrecer utilidad a la otra persona. Es decir, si yo me acerco a hablar con una desconocida, María José, si yo me acerco a hablar contigo una noche y estás sentada, tú sola, y te digo, María José, te conozco en la radio y me quiero sentar contigo, tú me puedes rechazar. En cambio, si yo te digo, porque me resulta muy atractiva tu forma de comunicarte con los demás, y admiro mucho tu trabajo, tú te vas a sentir más especial y estoy justificando mi acercamiento. ¿Estás de acuerdo conmigo, María José?
Sí, sí, no, de fet ho estic apuntant tot, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien. Luego hablábamos de la utilidad. Hemos dicho el porqué, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a seguir con el mensaje, María José. Ya te he dicho por qué, ya te digo para qué. Ya te he dicho que es porque te admiro, porque me está muy atractiva tu forma de comunicarte, y quiero que nos sentemos para conocernos durante 10 minutos, a ver si tenemos cosas en común, o para, por ejemplo, echarnos unas risas, ¿no? Ahí estoy viendo la utilidad del mensaje.
Clar, això que pareix de sentit comú, en el moment de la veritat, mos quedam molt tallats moltes vegades.
Sí, sí, la gente comete errores porque se comporta diferente a como se comportaría en otros ámbitos de su vida.
Clar.
Cuando hablamos de la seducción, cuando hablamos de ligar, la gente no se comporta como realmente es y no muestra su verdadero yo. Cuando una parte de nuestro trabajo como instructores en comunicación y seducción y demás, es enseñar a la gente a mostrar su verdadero yo sin miedos, sin complicaciones, intentar ser lo más transparente posible en tus intenciones y en quién eres, en definitiva.
Clar, ¿y cómo podemos hacer para descubrir la nuestra vessant més seductora?
La nuestra, esa palabra no la he entendido, María José, lo siento.
Nuestra, o sea, ¿cómo podemos creernos que somos capaces de hacerlo? Porque me imagino que si ya te creas tú mismo la barrera de que yo soy incapaz de acercarme a esa persona porque me siento infravalorado, sí, no conseguimos nada.
Sí, eso es lo más importante. Nosotros, para nosotros, lo más importante también es siempre el autoconcepto, tener un autoconcepto realista y positivo, ¿vale? Entonces nosotros, nuestra formación, en la mitad del equipo somos psicólogos, otros somos sociólogos. Entonces hay que hacer un trabajo intenso de buscar qué mensaje tienes que transmitir tú al mundo, qué es lo que a ti te hace único. Evidentemente no todos somos David Beckham, pero el gran secreto, María José, está en que no hace falta ser David Beckham para
de hecho
atractivo.
Pasa, de hecho chicos guapísimos no ligan y chicos que no son tan guapos nos vuelven locas.
Exactamente. Y en principio es porque saben lo que quieren transmitir, se conocen a sí mismos, conocen sus fortalezas y saben cómo transmitirlas. Entonces, como tú me bien has dicho, lo más importante de todo, el primer paso previo, sería la seducción a uno mismo. Seducirse a uno mismo, conocerse, quererse. Y cuando te acercas a una desconocida, si la imagen que tienes de ti no la has trabajado, no sabes qué mensaje estás ofreciendo. Okay. En cambio sabes, pues mira, yo he hecho un trabajo y sé que soy un tío pues generoso, por ejemplo, que se esfuerza mucho en la vida y que está muy comprometido consigo mismo, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que aunque esa chica te rechaza en ese momento, no te está rechazando a ti porque no te conoce, está rechazando el rol de hombre que se acerca a ofrecerle seducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuanto más claro tengamos qué estamos ofreciendo al mundo, más seguros nos vamos a sentir y mejor lo vamos a hacer, desde luego.
Que también ayuda a afrontar los fracasos, ¿no? Esta autoestima y este saber quién eres realmente. Porque que te vayan rechazando, tienes que saber aceptarlo también.
Exactamente, y de hecho, si no te conoces a ti mismo y te rechazan, al final, primero, dejas de ofrecer diversión, dejas de ofrecerte a los demás porque te acostumbras al rechazo, y luego, por otra parte, si me rechazan será porque no molo. Si me rechazan será porque no molo. Cuando a lo mejor lo que estás haciendo mal es precisamente no saber por qué entiendes que resulta atractivo a los demás, ¿vale? Y luego, por otra parte, nosotros también enseñamos herramientas de gestión del rechazo. Cuando me rechazan, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que tomar para que ese rechazo se convierta en un rechazo transitorio, es decir, momentáneo, y acabar resultando atractivo incluso después del rechazo?
Me interesa. Después del rechazo, ¿qué puedes contestar? ¿Qué puedes decir para no tener que irte con la cabeza agachada?
Vale, pues en primer lugar, hay dos cosas que son lo más importante, ¿no? Y es entender que esa chica, ese chico, te está rechazando no a ti, sino a la situación, ¿vale? Entonces, la empatía, y luego contestar con algo que resulte atractivo, ¿no? Por ejemplo, María José, vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo?
Vale.
¿Vale?
Me da miedo, ¿eh?
Tú estás sentada en una cafetería, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y yo me acerco a ti.
Yo ya estoy roja, esto para empezar.
Entonces, bueno, entonces yo me acercaría y te diría, utilizando la estructura de antes, disculpa que te interrumpa, pero me hace mucha ilusión sentarme contigo porque tienes una sonrisa de las que me hacen ponerme nervioso y me gustaría me gustaría conocerte. Vale, ahora te toca rechazarme.
Vale, vale, lo siento mucho, pero estoy esperando a otra persona y no tengo tiempo para hablar.
Vale, pues por ejemplo, ahora podríamos utilizar una de las herramientas que nosotros utilizamos, que es por ejemplo el AOV, ¿de acuerdo? De las muchas que utilizamos, el AOV vendría a ser algo así como ofrecer dos opciones. Una muy negativa, que no te guste imaginarte haciendo esa acción, y otra que sea en positivo para ti y para mí, por lo tanto, elijas esa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, yo sé que lo normal a veces es no hablar con desconocidos, pero podemos hacer dos cosas. Podemos seguir haciendo las cosas normales y que tú te sientes en tu silla, yo en la mía, y esto que nos estemos pensando en qué habría pasado si yo hubiese hablado con ese chico, a lo mejor habría sido encantador, o podemos sentarnos 5 minutos juntos, nos sonreímos un poco, nos contamos quiénes somos y vemos a ver si en definitiva habrá merecido la pena. Yo voto por la segunda opción, María José. ¿Tú qué opinas? ¿Me puedo sentar contigo?
Vale, si yo te digo, cuando llegue mi marido y mis dos niños, no sé qué van a opinar del tema.
Bueno, pues en este caso, eso también pasa, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo por ofrecer una sonrisa, por ofrecer una conversación? Yo creo que a todos nos interesa una sonrisa y una conversación. Y,
no, evidentemente.
Si tú eres consciente de que tú estás ofreciendo cosas positivas, no hay que preocuparse por... Es que ¿y si está casada? Es que ¿y si...? No, tú estás ofreciendo cosas positivas. Si la situación no es la propicia, pues sí, tranquilo que si ofreces cosas buenas, a la tercera todo va a ser maravilloso. Vas a encontrar a la mujer o al hombre de tu vida.
Vamos, jolín. Entonces, durante estos 5 años han pasado más de 1,000 alumnos por su empresa. ¿Todos han aprendido bien la lección?
Pues, María José, es una pregunta bastante complicada de responder, porque la lección... yo creo que cada uno debemos interiorizar una lección distinta, ¿no? Nosotros no enseñamos una forma de seducir. Nosotros no enseñamos una forma de seducir, ni mucho menos. Enseñamos las habilidades necesarias para seducir. Y cada uno de nuestros alumnos las tendrán que haber interiorizado y haberlas desarrollado con respecto a lo que su vida necesite, a las necesidades que ellos tengan en su vida concreta. Por lo tanto, sí, todos han aprendido mucho. Yo creo que siempre se han ido muy contentos, sinceramente. Pero no todos han salido siendo el mismo seductor, ni mucho menos. Y de hecho, no me interesaría a mí para nada, porque si no, si todo el mundo ligase como yo, María José, yo ya no ligaría nunca más.
El mercado quedaría corto. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? ¿Seducir no tiene edad?
Pues seducir no tiene edad porque, como te decía antes, nosotros tenemos la seducción no solo en el ámbito de ligar, sino a nivel pues entrevistas de trabajo, grupos sociales, familia y demás, ¿no? Entonces, tenemos gente desde 18 hasta 45. Para acotar un poco más, la verdad es que el volumen grande suele ser de 25 a 35. De momento suelen ser más hombres, cada vez se apuntan más mujeres. Y son gente que tiene mucho éxito en su vida. Son gente que tiene éxito profesional o tiene mucho éxito con las chicas, pero que ven que algo falla. O no se atreven a ser generosos emocionalmente, o no se abren. Otros tienen a lo mejor el problema de no atreverse a hablar con desconocidas, otros no le dan una dirección sexual a la conversación. Entonces suele ser gente que les va bien en la vida, que están a gusto consigo mismos, pero que están bastante comprometidos como para seguir mejorando sus habilidades. Entonces ese es más o menos el perfil con el que solemos trabajar, que nos busca.
¿Y de dónde surge la idea de poner en marcha este servicio?
Pues es una buena pregunta, pero si ves el equipo que tenemos, que es que me siento muy afortunado, de verdad, de tener este equipo. Pues somos marketing, marca personal, sexóloga, asesora de imagen. Yo creo que de forma natural, María José. Hay veces que las estrellas se alinean y pasan estas cosas, ¿no? Que tienes la suerte de meterte en un proyecto tan bonito como este, que te sientes tan útil. Y además creíamos que la sociedad necesitaba un poco de esto, ¿no? Porque con tanta tecnología, con tanto WhatsApp, con tanta artificialidad a nuestro alrededor, yo creo que hacía falta que alguien nos recordara lo importante que es sentir, lo importante que es ser sincero con nosotros mismos y con los demás, y lo importante que es sentirse seducido y seducir.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la seducción?
Pues yo creo que nos frenan un poco a la hora de sentir cosas de verdad, ¿no?
son más frías.
Sí, sí, yo creo que todos un poco nos hemos vuelto más artificiales y lo que con lo que estarás de acuerdo conmigo es que una conversación por WhatsApp no se recuerda al mes siguiente y una mirada sí que se puede recordar, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas tecnologías nos han separado un poco más de nuestras emociones y que tenemos que ser conscientes de eso y esforzarnos por acercarnos de nuevo a lo que realmente sentimos y a quienes somos, ¿no? Yo creo que esos personas tienen que hacer, pues, por supuesto, nosotros tenemos una página web, tenemos podcast y son necesarias actualmente, pero hay que buscar el equilibrio entre experiencias reales, vividas y la tecnología.
Álvaro, ¿nos puedes seducir para que mañana nuestros oyentes y nosotros vengamos a la librería Agapea de Palma?
Pues, hombre, contaba con que ya vendríais, porque lo estoy haciendo muy bien, ¿no, María José? ¿No
te muy parece? Bien, muy bien, muy bien.
No, yo creo que mañana el que se pase por Agapea, que ya he dicho que es un sitio maravilloso, se va a encontrar un ambiente distendido, un ambiente fresco, un ambiente donde lo vamos a intentar aprender divirtiéndonos, aprender seduciendo, y que pueden ayudar, lo que aprendamos puede ayudar a desenvolverse mejor en su relación consigo mismo y con los demás. Y además, puntualizamos, acentuamos todo lo relacionado con la seducción. Entonces, ¿a quién no le interesa, no? Resultar más atractivo a los demás. ¿A quién no le interesa resultar más atractivo a la panadera, o al peluquero, o a su jefe, o a su novia? Porque la seducción no acaba cuando tenemos pareja. La seducción debería empezar cuando estamos emparejados, María José. Vale. Por eso te espero a ti, a tu marido y a tus hijos. Vale.
Álvaro Tejedor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y muchísima suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Lo que recibe, luego
transforma. Nada se pierde, todo se transforma.
Estem escoltant Todo se transforma de Jorge Drexler. Continuem parlant d'aquest cantautor, i és que el seu disc 12 segundos de oscuridad es va gravar a Madrid en Juan Campodónico, en la producció i en la col·laboració de Leonor Watling i Kevin Johansen en el cors, i un duet amb Maria Rita en el tema Soledad. Aquest disc es va editar pràcticament a tot el món entre setembre de 2006 i febrer de 2007. 12 segundos de oscuridad inclou 10 temes originals i dos covers, High and Dry, de la banda britànica Radiohead, i Disneylandia, dels brasilers Titas, a més del single titulat Transoceànica. Ara vos deixam, escoltarem en els propers minuts la trama i el desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace, y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Camino por Madrid en tu compañía.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Continuem a les 6 i 39 minuts a la persiana. La Fundació Rana, la xarxa d'ajuda a nens abusats, presenta aquests dies i fins al proper 8 de maig una exposició molt especial. Es tracta dels dibuixos dels nens que han participat una campanya que a través d'un conte, Estela grita muy fuerte, vol donar-nos una eina per fer-se respectar. Na Patricia Molinés, vocal de la Fundació. Patricia, què explica? Benvinguda, primer de tot.
Bona tarda.
Què explica Estela grita muy fuerte?
Bueno, pues el conte de l'Estela explica la història de que pot ser una història de molts nens i nines de qualsevol lloc del món, d'una nena de 5 anys, que és una nena que, bueno, que quan li passa alguna cosa que no li agrada o que està trista o que li fa mal, és una nena que no ho explica mai a ningú, té un problema que li costa molt explicar les coses, i fins que arriba una situació a l'escola de la seva millor amiga que, bueno, que li pren un llibre i li fa mal, i la mestra li diu, bueno, pues, què li ha passat, no? I ella diu, bueno, és que no m'ha passat això, i la mestra diu, bueno, pues, quan et passa una cosa tens que la persona que te fa mal o una cosa que no t'agrada, no? Tens que dir-li que aturi, i si no atura, perquè a vegades no aturaran, tens que demanar ajuda, i si no tens que cridar ben fort. Llavors l'Estela es troba, va contenta a casa perquè la mestra ha dat un consell, i es troba que al cap de setmana en una situació específica d'abús amb un del seu tiet preferit, no? I llavors l'Estela, quan està en aquest procés d'abús, se'n recorda de que, bueno, del truc que dona la mestra Conxita, no? Llavors li diu al seu tiet, pues, que pari, que aquelles carícies que li fa són unes carícies dolentes, que ella té ganes de plorar, que allò que li està fent no li agrada, i el seu tiet no para. Llavors ella, pues, com veu que està sola, no pot fer res, crida, i el cridar ben fort, pues, va a la resta de la família a ajudar-la, i ella es dona compte que pensa això, pues, que té que explicar les coses que li passen, perquè si no li tornaran a passar. Llavors realment aquest conte és un conte que va escriure l'autora Isabel Olid, que és una noia que va passar per un procés d'abús, i ella, quan va tindre filles, va decidir escriure un conte, pues, una mica per explicar la seva experiència a les seves filles, pues, d'una forma adequada, no? I donar-li les eines de defensa. Va arribar a nosaltres, i nosaltres vam creure que era una eina perfecta per arribar als nens, i realment funciona. Portem ja 3 anys amb aquest programa a les escoles i estem encantades, encantades.
Com ho viuen, sí, els nens?
Pues els nens viuen amb molta normalitat. Som els adults els que realment, jo sempre dic, és un tema tabú, i els que ens catalitzem. Jo sempre dic que quan ho explico a les escoles tens 25 nens mirant-te i escoltant, i en el moment que parlo de que li toca les seves parts íntimes i l'Estela està trista, la que li canvia la cara és la mestra. Els nens no li canvia la cara. Els nens són molt conscients que, pues, això, no? Que fer-los entendre que la gent que t'estima, doncs, et pot fer mal, i que la gent, la línia entre l'estimar bé i l'estimar malament és molt, molt, molt prima, no? Llavors, però els nens, jo sempre dic, a més els nens pregunten, ni s'escandalitzen, jo...
Sí, portem, a vegades passen moltíssimes,
sí,
qüestions.
Que... però, vull dir, portem, jo dic, he explicat el conte a més de 5.000 nens, i no he tingut ni un sol problema en cap nen, ni un, ni un, ni un. Al contrari, ells t'ho diuen, i jo els dic, i si l'Estela no ho explica, què li passarà? Que li tornarà a passar, i que el seu tio li tornarà a fer això que no li agrada, o, sap, o que li diré, la castigaran a ella, no? El sentiment aquest de culpabilitat, no? Que és un dels sentiments que el nen abusat és el pes que té, no? El més gran a sobre. I els nens ho entenen, ho entenen. Jo sempre dic que els nens són persones petites i entenen més de...
A vegades que... me'n sorprenen moltíssim.
Sí, sí. I també els comentaris que fan, o això, aquesta mateixa exposició, no, de dibuixos que està ara al Centre Flassaders, pues això, si vas a l'exposició realment et dones compte de com el que tu has explicat i les eines que has intentat donar, els nens les entenen.
Que i, poden veure en aquesta, sí, exposició?
Jo trobo, jo sempre dic a la gent que dic, si dic jo, sembla que jo vengui el producte, però jo sempre dic que una imatge vol més que mil paraules. I realment hi ha dibuixos espectaculars. Els nens dibuixen el que jo he explicat, perquè molta gent, inclús algunes mestres a vegades m'han dit, oh, és que ha dibuixat a l'Estela despullada, i el seu tio diu, bueno, jo és que he explicat això.
Clar.
Jo que he explicat que el seu tio estava a la banyera i l'estava tocant, i el nen, o sigui, no, no és que facin dibuixos fora normal, dibuixen el que jo he explicat. El que sí que és veritat és que veus que hi ha edats que semblen molt petits, que dius, no s'enteren, i hi ha dibuixos de nens de 4 o 5 anys que són impressionants, de l'Estela cridant, de l'Estela dient pare, de aquest cos és meu, jo el tinc que cuidar, tinc que parlar, o sigui, unes coses que dius, realment que ho entenen, no? Que realment el que nosaltres volem transmetre queda.
Ens arriba, ens,
sí,
arriba...
Sí, que els arriba. El que passa que, evidentment, pues, clar, és un treball que després, millor per avaluar, és una mica complicat, no? però realment ja, ens hem trobat ja amb algun cas, ara fa poc, relativament fa poc, vaig donar una xerrada de famílies i una de les mares, la seva filla havia passat per un procés d'abús i la nena li va dir, tinc que explicar-te una cosa com l'Estela. O sigui que la nena, a millor, jo no ho sé, a millor ho hagués explicat igual, això no puc saber.
Va trobar aquest suport,
sí,
no?
Però va saber que això, no? Que va dir, bueno, és una cosa que no m'agrada i no li va agradar ara quan li expliqui, però ho tinc que dir. I aquesta nena tenia 7 anys, i ho va dir. I la mare deia, clar, per això dic que... I aleshores ens creiem això, que veiem que els nens després parlen del tema sense cap tipus de problema.
M'imagino que quan passa una cosa d'aquesta et sentiu més que recompensada.
Sí, sí, clar. No, no, evident. Jo sempre, hi ha molta gent a vegades em diu, oh, has de treballar aquest tema. I jo dic, bueno, és com tot. Jo, si no cregués que serveix, no ho faria. O si no creiéssim, però és que clarament els anys des del 2005 ens han donat aquesta raó, no? Que realment veiem que és una tasca necessària, però tot perquè no hi ha ningú que la faci, o sigui, i realment és una tasca que abans nosaltres teníem que trucar a les escoles, ara són les escoles les que ens truquen a nosaltres, ara són les amipes les que ens truquen als pares, que per favor anem a fer una xerrada. O sigui, hem aconseguit crear aquesta, que la gent estigui sensibilitzada amb el tema i que sigui conscient que és un problema, com hi ha moltíssims, per desgràcia, però és un problema més.
Els nens pateixen més abusos del que ens poden pensar.
Sí, sí. La gent sempre pensa que això al seu entorn no passa. Jo sempre, la gent... I això passa, que la gent... Bueno, sí, això passa a altres llocs, la gent, altres cultures, i en altres religions, i...
És que és difícil pensar que pot passar.
Sí, clar, no, no, és molt complicat. I a més, el 75% de les vegades és un familiar. O sigui, és una persona molt propera al nen. Llavors, clar, és clarament complicat. Però passa, passa més de la que ens creiem. O sigui, que la veritat és que amb això sí que les dades, les últimes dades d'Europa, pues, ho diuen, no? Un de cada 6 nens és...
Un de cada 6 nens.
Llavors, clar, Europa, només. No estem parlant de, saps, d'Àfrica, i per això que jo sempre dic que l'abús, per desgràcia, no pots tancar un cercle. Jo sempre dic, ojalà fos tan fàcil de dir, no, treballo aquest barri, aquest tipus de gent... o aquest tipus de família, no? Perquè seria molt fàcil.
Clar, però no hi ha un perfil clarament determinat.
No, és molt complicat. Sí, en aquest sentit és molt complicat. Per això nosaltres hem de dir, hi ha que arribar a tots llocs, a totes les escoles de Palma, de fora de Palma, de les altres illes, de on sigui, no? O centres de serveis socials, i hi ha que treballar a tots llocs, perquè no pots descartar.
Es denuncia de cada vegada més? La gent està més conscienciada?
Sí, sí, nosaltres amb això sols tenim un servei a grana, que és el servei que diem nosaltres d'usuaris, que és que la gent ens pot trucar cada dia i ens, doncs, moltes vegades ens truquen això, una sospita, una mare, una escola, una àvia que diu que veu algú que no l'acaba de quadrar. Llavors, bueno, nosaltres el que fem és canviar aquest cas a serveis socials perquè ells, amb l'UBASI, que és la unitat que tenen de valoració, doncs podem veure realment si es tracta d'un cas d'abús o no. Però realment ja cada vegada, com la gent està més conscienciada, cada vegada... Nosaltres sempre diem, molta gent, és que i si no és veritat? Però bueno, és millor fer la denúncia i si s'equivoquen, s'equivoquen.
Ens pot recordar el vostre telèfon?
Sí, nosaltres estem a la Rambla, al número 13, i el nostre telèfon és el 971-425-800. I nosaltres estem cada dia de 9 a 2, però després per la nostra pàgina web poden accedir-hi i no hi ha cap problema. O sigui, tenim un mail obert a tothom i ens escriu gent de tot el món i de tota la península, de tots llocs, demanant informació.
Sí. Sempre estem atents de denunciar, per exemple, el darrer cas que més mediàtic que ha estat, Salota, que va denunciar el capellà de Camp Picafort i ho va fer a través de Rana.
Sí. Aquest ha sigut un cas, jo sempre dic, a més és un cas molt mediàtic, sí. I evidentment sobretot per les conseqüències, no, que ha tingut, però realment hi ha molta gent. Nosaltres tenim tractament de víctimes adultes i us quedareu sorpresos de la quantitat de gent que truca a la porta que necessita ajuda, gent que ha patit un abús i a mi l'ha patit fa 30 anys
i encara segueix marcant-li la vida,
sí,
no?
Perquè ningú li ha tractat aquest tema i a millor els psicòlegs no li han donat, bueno, tu lideraràs, ja se't passarà, però nosaltres sempre diem, l'abús és com una ferida, si no la cures va sagnant, i el que necessites és curar-la, la marca la portaràs sempre, la marca sí que la portaràs, però la tindràs curada, no? Llavors realment, en aquest cas de Camp Picafort, doncs, va ser una mica això, no? Que les noies que van vindre, van accedir-hi, Nosaltres vam fer les intermediàries amb el bisbe, el bisbe en aquest sentit ens va escoltar, li vam comentar pues, el que nosaltres sabíem, ell va rebre les víctimes, va escoltar també la problemàtica que hi havia, i ja la tercera víctima, que va ser la que va denunciar, podríem dir, pues, llavors, bueno, que va fer... Vam fer una mica, pues, lo que és el nostre dret, no? Lo de red d'ajuda a niños abusados, no? Que vam fer d'enllaç una mica entre el que és el bisbat i el que són aquestes víctimes, pues, que es cobraríessin recolzades. I realment estem contentíssimes, perquè, bueno, realment s'ha mirat el tema, s'ha fet cas, que és molt important, i la veritat, nosaltres estem molt, molt, molt contentes. A més, estem convençudes, ja han sortit dues víctimes més arrel d'aquesta... sentència, i realment estem convençudes de que sortiran més casos d'aquest procés en concret.
A banda d'aquesta activitat, des de Renafeis, moltes més coses. Sí. Explica'm-nos un poc la vostra activitat.
Bueno, nosaltres fem tot tipus d'activitats, des de lo que són les activitats del programa de prevenció, no? Que és aquest programa que portem que es diu Crida ben fort, i és el programa que portem concretament a les escoles, que és un programa que consisteix en el conte a l'Estela, fem un conte a contes per nens de 6 a 11 anys. A part d'aquest conte a contes als nens, que donem les eines una mica per defensa, fem un taller als professionals de l'escola perquè sàpiguen, pues, les quatre coses bàsiques de l'abús sexual, d'indicadors, de què fer si es troben a l'escola en un cas, com actuar-hi. I després, al mateix temps, fem una xerrada de famílies, que diem nosaltres, que hi ha una part que parlem d'abús molt generalitzada, perquè si no els pares s'espanten, que dic jo, i després l'altra part és una mica, pues, com parlar de sexualitat amb els fills des dels inicis, de com normalitzar les coses per si el nen es troba en una situació que tingui aquesta confiança de parlar amb la família, no? I l'important, jo sempre dic als pares, parlar amb els fills no es perd el temps. Hi ha molta gent que es queixa amb els fills grans, és que no m'explica res. Jo sempre dic, bueno, i tu l'has escoltat alguna vegada? Perquè això a vegades, per desgràcia, socialment estem en un món que cada vegada hi ha menys hores per estar amb els fills, per qüestions laborals, per mil coses, eh? Però no es tracta del temps, es tracta de la qualitat, i jo crec que és molt, molt important tindre aquesta relació d'afecte amb els fills i de confiança, perquè si es troben, per desgràcia, en un cas d'aquest tipus d'abús, que el nen tingui la confiança de dir, mira, m'està passant això, o m'ha passat això, i que sàpiga que el que està davant ni el castigarà, ni el cridarà, ni el jutjarà. Llavors això per nosaltres és molt important. I a part d'aquest programa de prevenció, pues, fem tot el que és, pues, tipus coses de sensibilització al carrer, participem a moltíssims, jo que sé, tornejos d'esports, obres teatrals, bueno, coses, pues, que sempre que s'hi podem estar de forma presencial, pues, perfecte. I llavors tot el que són les medis, no? Que la veritat és que hi vendrés ens ajuda moltíssim en aquest aspecte, sempre dic que tinc que agrair moltíssim, i bueno, intentar, pues, això, no? Que el nostre missatge arribi. I l'exposició a Flassaders realment jo crec que és un bon punt perquè la gent vegi in situ, no? El que és realment la nostra feina. Si vas al centre t'explicaran el conte, hi ha una voluntària de Gana que també explicarà el conte a qui vagi, li donarà la informació que vulgui, i ja dic, crec que és una bona plataforma perquè la gent, no, pugui tocar, no, una mica el que fem.
I si el temps vos ho permet, aviat anava a Formentera,
sí, no? Si el temps, per que canvi, el temps ho permet, tenim un projecte per anar a Formentera per treballar dilluns i dimarts, i fem tres escoles de Formentera. Tinc que agrair al Ferran, que és el noi que ha coordinat tot des d'allà, que ha sigut un sol, i fem tres escoles, i llavors fem, crec que és el dilluns, 5 contacontes pel matí, al migdia fem un taller de professionals que ajuntem les tres escoles amb els serveis socials, i després per la tarda fem la xerrada de famílies de les tres escoles, que està oberta a qui vulgui vindre a escoltar la xerrada de famílies. I llavors el dimarts fem també tot el dia contacontes, i la veritat estem molt contentes, perquè nosaltres sempre que treballem les Illes Balears, però sempre pobra Formentera sempre queda una mica... com allà, no? Que dius, pobres, i quan ens van trucar i ens van dir que estaven interessats, però nosaltres vam estar molt contents. A més, aquesta vegada podíem anar, perquè pel tema dels recursos moltes vegades també ens impedeix, però l'obra social La Caixa ens va donar una ajuda en concret per poder portar el conte fora de Mallorca. Llavors vam estar a Eivissa, anem a Formentera i ens queda Menorca, que està gestionant-se, a veure si podem arribar, bueno, quadrar tantes coses a vegades és una mica complicat, però jo estic convençuda que podrem anar, sí.
Patricia Moliner, vocal de la Fundació Rana, moltíssimes gràcies per haver
vingut. Gràcies a vosaltres, i jo volia dir que m'ha encantat vingut avui aquí, perquè
nosaltres també ens ha encantat.
És el Dia Internacional contra el Maltractament Infantil, avui 25 d'abril, i crec que era un dia perfecte per poder enviar el nostre missatge a tothom.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A IB3 Ràdio, la persiana.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Oferta especial de última hora de cruceros en halconviajes.com y Viajes Ecuador. Crucero de lujo por el Mediterráneo. Salidas en abril y mayo desde Barcelona o Valencia. Visitando Túnez, Sicilia, Italia y Francia. 7 días en pensión completa desde 380 euros, tasas incluidas. Información y reservas en Viajes Ecuador y halconviajes.com.
El Faristol, entre tu i jo.
Un programa d'entrevistes. Homos i dones.
Blancs i nens.
Llegios i guapos.
Magres i grassos.
Alts i baixos.
Corfuts i anònims.
Rics i pobres.
Bohemis i clàssics.
A IB3 Ràdio, les entrevistes més personals de Miquel Àngel Ariza. El Faristol, entre tu i jo. De dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Hola chicos, soy Alaska. ¿Qué estoy haciendo yo en Mallorca? Nada, porque no estoy en Mallorca. Pero gracias a la magia de las ondas me estáis escuchando. ¿Y por qué? Pues porque estoy con un amigo muy grande, al que quiero muchísimo, que se llama Joan Bauzá, y que además va a ser el encargado de llevar todos los domingos por la mañana en IB3 Radio ese programa que se llama La Bámbola y que os va a volver locos.
A IB3 Radio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bauzà.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
La persiana.
No cruzaré tu lado de la cama. Quiero entender que ya dormís. Tu corazón apenas me reclama. Mi corazón, un faro carmesí, girando lejos de acá. Girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá. Sobre el rumor de cada alcantarilla, sobre los techos de cordón, esta canción buscando a la deriva, como un radar, el eco de tu voz, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá.
Música, Jorge Drexler. Arribarem a les 7 en punt. A les 7 en punt, ja ho saben, serveis informatius d'IB3 Ràdio. Després continuem.
Apenas me reclama mi corazón, un faro carmesí, girando lejos de acá. Girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos.